Sovint estem tan codificats com a lectors que tendim a llegir des de l'adscripció a un gènere. Una novel·la costumista, un conte fantàstic o un poema romàntic ens situen en unes coordenades conegudes, amb unes expectatives concretes. Potser per això una de les virtuts a la bona literatura consisteix a subvertir aquestes convencions, i en aquest art hi té la mà trencada l'escriptor Jordi Masó. Ara ha tornat el conte amb el recull Jo això ja no ho veuré, publicat per Males Herbes. Nou relats feliçment experimentals que dialoguen amb la distopia i la ficció especulativa, però com d'habitud, des de la ironia, el distanciament i la sàtira. Avui, doncs, és un plaer rebre Jordi Masó per parlar d'aquests contes i de com desarticula la noció de distopia, però sobretot de la forma, de com és capaç de buscar, de jugar i d'anar més enllà dels límits del que entenem per relat. En parlem, per tant, amb Jordi Masó i en companyia d'en Borja Bagunyà. Obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda. Amb David Guzmán. Oh, the summer time has come, and the trees are sweetly blooming, the wild mountain thyme grows around the blooming heather. Will you go, lassie?
Som-hi, obrim saludant en Jordi Masó, què tal? Ben tornat.
Hola,
com anem?
Què tal?
Borja Bagunyà.
Hola, hola.
Avui, ja ho sabeu, per parlar dels contes de l'últim llibre d'en Jordi Masó, Jo això ja no ho veuré, a Males Herbes, com d'habitud, el retorn al conte, no? Després de Xacona, Premi Llibreter l'any 24,
sí.
Ho dic bé. I en aquest cas en tenim nou, de contes d'històries. A mi la paraula història ja em grinyola una mica, i avui mirarem d'explicar per què, perquè tot plegat és un univers i un tipus de narracions ben singulars. No és el primer cop, eh? Vull dir que en Jordi Masó, si l'heu llegit i el coneixeu, ja sabeu que aquesta cosa d'experimentar, eh? No és pas nova.
Fa coses rares.
Sí. Fa coses rares, sí, es pot dir de moltes maneres.
Rares però divertides, que de vegades la cosa rara fa una mica de por, no?
Això sempre, és imprescindible. I en aquest cas, lligades per un fil, per una visió del futur, jo diria no especialment optimista, almenys segons els estàndards d'optimisme al present, no? Que són els que són, diguem-ne, i per tant ens movem en aquest territori genèric i molt convencional, és a dir, ple de convencions i de llocs comuns, que una mica desmunta també aquest llibre, de la distopia. Si és un gènere que m'imagino que tu has transitat com a lector moltes vegades, sí. Que t'interessa.
No especialment.
No t'interessa gens, doncs.
Però em donava material per fer coses.
Exacte, sí. No, sobretot per això que diem, no? Perquè està ple d'estilemes i de coses que de seguida t'hi pots trobar i reconèixer. Hi ha una de les estampes, hi ha un conte que són, no sé si són 18, quantes estampes de Nadal?
14
estampes, sí, de Nadal. Bé, doncs una de les estampes, crec que Canelons, hi ha un moment que es diu: a falta de present i de futur, el passat és un refugi confortable. I no em va semblar una frase irònica, Jordi?
Home, sí, i en que el passat sempre és una cosa... A més, el passat és... no és com tu te'l recordes, recordes les coses bones, segurament, i per tant el passat ha passat un filtre, i aquest quedes amb un record que, bueno, és confortable, perquè segurament és un record bo del que era el passat, no?
Sobretot el tipus de futur que aquí planteges, en alguns casos fan que sigui encara més, no, confortable aquest futur, aquest present i aquest passat, sobretot. A veure, parlarem de les variacions formals, però temàticament, diguem-ne, perquè us en feu una idea, què trobareu en aquest llibre? Trobareu un sistema, per exemple, de donació d'òrgans força extrem, no? Un món on l'adopció d'avis té incentius fiscals, ara que estem en campanya de la renda val la pena tenir un compte, no? Adoptar un avi desgrava, trobem relacions humanes i sexuals totalment deshumanitzades, és a dir, i per descomptat, i això forma part dels estilemes, com deia, del món de la distopia, un pes important de la tecnologia que no és protagonista, però sí que condiciona molt, no? Tots aquests xips que comencen per brain condiciona molt a la manera com els humans pensem i, per descomptat, sentim.
Sí, ho has explicat molt bé. Home, clar, jo de tècnica en sé poc, soc molt de lletres, per tant, entrar en qüestions científiques sempre em resulta molt feixuc. Per tant, intento evitar-ho i centrar-me en altres qüestions, probablement, doncs, que té a veure amb la relació de les persones i tot això. i fer-ne broma o fer-ne ironia.
Bueno, és que aquí has tocat, jo crec que podem ja parlar gran elefant a la sala. És un dels problemes que jo tinc actual amb les distopies, que és un gènere molt antic, no sé si fins i tot més antic. Ara hi ha un precedent que és l'any 21, per tant té més d'un segle, ben conegut i ben publicat per Malaserbes, que és Amiatin, no? Nosaltres, que aquest és conegut. Per tant, és un gènere que té molta història i que l'ha tocat des de molts punts de vista, i el cyberpunk, i entrarem, si convé, en alguns títols i en alguns exemples, però en tot cas, fa uns anys, estem d'acord que té amb multitud de formats, videojocs, la ficció seriada en televisió se n'ha fins i tot abusat molt, és a dir, té més encarnacions que mai, està més difós que mai, i sobretot passa una mica que potser si fa 20 o 30 anys, no?, algú en alguna novel·la hagués dibuixat, per exemple, un personatge com el psicòpata que governa el món, a l'altra banda de l'Atlàntic, hauríem pensat, hòstia, que exagerats, no?, que bèsties. I avui això fa molta por. És a dir, què passa amb les distopies? Que estem en un món que està dissenyat tal com el tenim, que una distopia gairebé ha esdevingut una cosa hiperrealista. I això fa encara més por que quan les distopies eren una cosa llunyana. Quan Orwell escriu l'any 48, és veritat que es basa en règims totalitaris coneguts i sistemes de control, però hi ha un munt de coses que dius, home, no pot ser, no? Que la tecnologia ens domini d'aquella manera, allò semblava un futurisme inversemblant, i ara la versemblança ja no és ni un debat, no?
Sí, sí, és cert.
I ho dic en aquest sentit, Jordi, que necessitem un contrapunt, que en el teu cas és l'humor. A mi em sembla el distanciament, la ironia, la paròdia fins i tot, no?
Sí, sí, em sembla que la ironia es pot explicar qualsevol cosa molt terrible queda molt amorosida amb aquesta dosi d'humor i ironia, que de fet és una cosa consustancial en mi, vull dir que no puc escriure res que no em diverteixi, i no tant per fer la gracieta o per divertir el lector, sinó perquè em surt d'aquesta manera, perquè a mi mateix m'agrada divertir-me quan escric, no? I les històries truculentes i així em posen els pèls de punta, en el sentit que no m'agraden, no? Que no... intento treure ferro a tot el que explico, tot i que sigui terrible, com, no sé, un home que li van seccionant membres del cos, no?, per exemple.
Sí, sí, és que, de fet, jo crec que si no ho expliques traient una mica de solemnitat, és això, és truculència o és body horror, no?, per dir-ho també.
Sí, body horror, totalment. Bueno, sí, és un conte molt cronenbergià, no m'hi feia pensar en aquesta mena de, diguem-ne, de relació, que és... que crec que a mi em feies pensar molt en tota una tradició. Ara et preguntaré per la tradició, però en la tradició de Ballard, en la tradició de Cronenberg-Ballard, però sobretot en el sentit d'aquests encontres més o menys traumàtics entre cos, carn i tecnologia, per una banda, i després per una qüestió que jo, llegint-te i a més rellegint alguns dels contes, perquè crec que en algun havíem coincidit en l'antologia postpornogràfica, però sí que llegint-te pensava molt en un problema molt contemporani, que és ara parlaves de distopia, crec que la contracoberta parla de ficció especulativa, és a dir, de tota aquesta ficció que en realitat obre un dels problemes que semblen que ens estem instal·lats, no?, que és aquest problema d'imaginar el futur. I com imaginem el futur, i què fem amb aquesta imaginació del futur, i què ens permet imaginar-lo. I per una banda, pensava, ostres, clar, la part política, la part econòmica, els trams de torn, etc., i les inflacions que venen, aturen molt, no?, aquesta possibilitat imaginativa. I en canvi pensava que justament aquesta trobada amb la tecnologia, no sé si tu, això que deies que et permet fer coses, però no sé si tu t'ha permès justament des de la tecnologia obrir i seguir imaginant futur, encara que aquest futur sigui més o menys pessimista.
No ho sé, la tecnologia realment no m'interessa massa, és un recurs per poder escriure una història, sí, era una mica forçar la cosa, però sí, no sé què dir-te, la veritat. És que, tu imagines una història sense ficció i sempre hi haurà ginys i invencions encara que pots imaginar-te, intenta no explicar el funcionament perquè seria incapaç, i qüestió de que primi la imaginació sobre tota la resta de coses, no?
Sí, perquè en fes també, en aquest sentit, hi ha un problema que a mi em sembla molt interessant de la qüestió de l'especulació, o de la ficció especulativa, que és no, com ho deia la Margaret Atwood, no? de sense ficció, sense marcianos, no?
Sí.
És a dir, intentar acostar-ho molt a la realitat i cap a on pot anar aquesta realitat.
Clar, es tractava també d'imaginar històries que no fossin molt llunyanes, que es poguessin imaginar que podria passar d'aquí uns pocs anys. Potser no ho veurem, però potser els nostres fills sí, no? Per dir-ho d'una manera. No una història que passava al segle, jo què sé, 27, no? Sinó que per comunicar, apropar al lector a la problemàtica, que no fos una cosa molt impossible. No? Aleshores, sí, en aquest sentit... sí, evitar futurs, no parlem ja de la ciència ficció dura, de planetes llunyans, etc. No?
Sí, no, i em passa amb això, que és un mirall, segons quina ciència ficció llegida 25 anys més tard, però jo crec que en aquest cas no cal que em passin tant, és a dir, no, quan Negroponte escriu Being Digital, que em semblava una cosa absolutament irreal i llunyana, i avui ja hi som, i ja està fins i tot superat, no? Ja parlant d'això del gènere i de la ciència ficció, un conte concretament filigrana, i cito textualment, conte convencional sense ambicions transgressores, és a dir, també la gràcia entre qui bascula entre el policia, aquí la ciència ficció, en el fons, no? I la metaficció, per posar-hi també un altre adjectiu, és a dir, és un conte que es va qüestionant constantment a ell mateix, que va, també a través de les notes, però no només a peu de pàgina, doncs, en fi, interrogant-se sobre les convencions del gènere, prenent-se poc seriosament a ell mateix, no? És un conte que convida això, a llegir amb aquesta distància, a dir, ei, no, tranquil, que si és que ara no em puc allargar, perquè si hagués d'escriure, no?, tota la cadira de l'inspector, tindríem un problema.
Sí, aquest era un dels últims que vaig fer, una mica, era plantejar això, un conte convencional. De fet, el títol original era un conte convencional. I, evidentment, la idea era que no fos convencional. És a dir, sí, la història és convencional, hi ha un conflicte i al final el resol, però tot el que va passar amb notes a peu de pàgina, etc., doncs trenca una mica el que és habitual en un conte, no?, convencional. I, finalment, la filigrana se'm va colar allà aquelles coses que passen, no?, que t'imagines, recordes una cosa que va dir un editor i tal, sobre un conte que era una filigrana, i vas dir, mira, faràs això de la filigrana, i quedarà com rodonet el conte.
Hi ha un moment que diu, un conte no pot desaprofitar una història que toca les emocions del lector. Això és el que ven, ens va dir una vegada un reconegut editor, i no tanta filigrana postmoderna.
Això?
I tu t'has atrevit, en canvi, a filigranar postmodernament algunes d'aquestes històries.
Sí, és una història que, bueno, que pot moure la consciència del lector, no? Perquè és un pare que ha perdut el fill, no? Vull dir que
sí.
La història no és poca cosa.
No, exacte.
Sí, tot i que m'emburli,
No, i tant. I per una mica de negligència del pare, també s'ha de dir.
Vull
dir,
sí,
que,
sí.
No, en aquest cas. Però està bé poder comptar, no?, amb la complicitat d'uns editors que també els hi va a les filigranes postmodernes.
Bueno, ara que dieu la paraula postmodern, m'agradava molt, i et volia preguntar abans, en deia la tradició, que hagis llegit, bueno, que citis a William Gass o a Gilbert Sorrentino, que són dos autors, justament, no d'aquesta postmodernitat, diguem-ne, més clàssica o més coneguda, de Pynchons i Covers, etc., sinó justament d'una postmodernitat molt potent, molt seriosa, però molt, molt desconeguda.
Sorrentino és un escriptor que m'encanta, el que passa que s'ha traduït res.
Molt poc,
dos llibres, crec recordar.
El català, no sé ni...
Català cap, però el castellà. Sí. I és un tio que és molt potent, i el llibre d'assajos Something Set és una passada, vull dir, tio sabia molt i va ser molt influent a l'època, tot i que aquí no ha arribat, no? I sí, va agradar, perquè a més un dels articles parlava d'això, no? Crear, això que vaig citar al principi del llibre, que em sembla que és una frase fantàstica, que diu que el desig d'inventar problemes que només la invenció de noves formes puguin resoldre, no? Aquesta cosa innovadora. A més, és un escriptor que és experimental, podríem dir, però és agradable, és divertit, no és d'aquests pedants, sinó al contrari, no? I sí, Gas sí. També és, bueno, tinc més problemes amb ell, però bueno,
amb ell, amb la novel·la o amb els assajos?
No, a veure, amb els seus contes, sobretot, que són molt extensos, això, i alguns m'agraden més que altres, però no he llegit El túnel, que és la gran obra de Gas, que tinc entès que està a punt de publicar La navaja suïssa, em sembla.
Sí, ells estan fent-ho tot, no? Em sembla, van començar amb els contes.
Sí, molt interès. Sí que ha sortit en anglès, però és que en anglès em fa molta mandra, perquè el nivell d'anglès de Gas demana un diccionari constantment, no? Però bueno, sí, no m'han llegit El túnel, la resta de coses sembla interessant, però no m'apassiona com sí que m'apassiona Sorrentino.
No, ho pensava perquè hi ha una idea, una de les idees famoses Gas, que em sembla que va ser el primer que va introduir justament la idea de metaficció, que clar, ell reivindicava una i altra vegada que les novel·les i els contes i els textos són paraules, i estan fets de paraules, els personatges no són personatges, no són paraules, i crec que hi havia alguna cosa d'això justament en el conte convencional, molt present, no?, de dir, això és un conte, el conte respon a aquestes necessitats, jo l'estic fracassant, l'estic portant. És a dir, que tu, i és una experiència molt, molt afí, no?, tots aquests escriptors, el que fas mentre llegeixes en Masó és anar, no?, el jo ja no ho veuré, això ja no ho veuré, és anar entrant i sortint del text, no? És a dir, entres en la ficció i en el moment en què tu controles perfectament aquest temps, el lector està ficat amb l'escena, amb el clímax, poses aquella nota que et diu, bueno, això ho he fet perquè he intentat evitar les notes per no distreure, i ja estàs fora, no? I aquest dins fora trobava que és molt interessant i que és una de les molt bones maneres de llegir justament aquesta tradició, no? De Gas, de Sorrentino, de Barth, tots aquests.
Sí, sempre que no hi hagi, que no sigui solemne i que no sigui pedant, em sembla un recurs molt, molt sa i molt divertit des del punt de vista de l'escriptor.
I molt enjugassat i, no? I conscient de la tradició i d'altres lectures que estan aquí. Ara pensava, citava Sorrentino, que potser també la gent de Mai Més, que fan coses molt xules i que, per exemple, van traduir, que tampoc s'havia traduït fins que ho van fent ells al català, Ted Chiang, que és un altre dels referents xulos, no? A més, sense ficció filosòfica, és que també parlar de gèneres en aquests casos, no sé com... L'has llegit?
Sí, a més em va donar el conte del documental, és una idea d'ell, sí. De fet, és el conte que tinc entès que ell menys li agrada dels que va fer. El que més m'agrada a mi és el que ell li agrada menys. Bueno, això demostra que ell i jo no tenim gaires... Em sembla que és molt interessant filosòficament i com escriu, però com a escriptor de ficció no té pols narratiu, tinc la sensació. No m'interessa, em va perdent a mesura que va avançant els contes. No em sembla no és dels meus escriptors que preferits realment. Inclús aquell, el famós de la Lligada.
Uh-huh. Sí, sí.
Un conte feixuguíssim. I sé que té molts, molts fans, però feixuguíssim. I dic, com van fer una pel·lícula d'allò?
Arrival,
I Déu-n'hi-do, la pel·lícula també va ser feixuga. Sí.
es va sumar també un director que feixugueja, no?
Sí.
Amb la pel·lícula, vull dir.
Sí, però vaja, sé que té molts, molts admiradors aquesta pel·lícula i també té Chiang, naturalment.
Hem de recordar que el conte que ara cita en Jordi Masó del documental és precisament aquest dels ancians, de les denúncies dels avis desapareguts, que formalment també m'imagino que és un repte per editar, perquè hi ha com columnes i estructures així.
Sí, hi ha una sèrie de columnes que correspon a la descripció de la imatge, direm, i simultàniament la veu en off que se sent, no? Aleshores, estan dues columnes, això fa que va haver-hi problemes, van haver de posar la lletra una mica més petita perquè s'encabissin totes les dues columnes, i bé, però vaja, em sembla que va valdre la pena, perquè era una mica la gràcia de la trencadora del conte. A més, és un conte que comença, com els documentals, amb el títol, quan ja ha començat el documental, per tant, hi ha una mena d'introducció, una gent que parla, i després surt el títol, que això passa molt en molts documentals, no? Mira, és intentar traslladar al llibre el que és això, un clàssic documental, un informatiu, no?
Si això fos un programa magazine o una tertúlia d'aquestes on fan preguntes d'aquesta mena, ara t'hauria de preguntar. Aquest conte, Jordi Masó, és una manera de reivindicar el paper i la importància de les persones de la tercera edat en un món que no els té en compte?
No, en absolut. Era una idea que me va donar una amiga, que la seva mare li va dir, a mi per què no m'adopta ningú? No, pobra dona, no?
Quina edat tenia?
Tenia gairebé 90 anys.
Caram!
Encara viu, vull dir que sí. I em va dir aquesta idea i dic, hòstia, aquí hi ha un conte, no? Que en aquesta frase hi ha un conte. I vaig imaginar tota aquesta història de que es pogués adoptar gent gran, no? Però que, evidentment, les coses no van com... Per això en un magazine no ho podríem explicar, perquè les coses no van com s'esperava, perquè la gent gran hi ha de tota mena i els que adopten també hi ha gent de tota mena.
Sí, no? Tenim problemes. Sí. No.
Veig que la qüestió meta s'està enganxant, eh?
S'està enganxant.
Si això fos un programa en el qual...
Sí. La segona pregunta ja ens estrellarem si això fos i directament direm no, però una cosa que respectarem sempre, ho fem en aquest programa, és mirar de no aixafar la guitarra, perquè ja, efectivament, vull dir que hi ha girs de guió, que és una expressió ja que a vegades, segons per qui, és una mica incòmoda, però que millor no
revelar. Sí, he de dir que és difícil encarar la discussió o la conversa sobre aquest llibre, justament evitant el fet de dir que perquè al final, perquè en aquí, clar, perquè quan fas...
No, però aquí són diverses històries simultànies, no?, a partir de la mateixa situació, sí, i cada una es va degenerant d'una manera o altra, i al final troben un final.
El que passa és que quan fem la off-conversa, llavors podrem discutir on portes totes aquestes situacions. Avui parlarem una mica de les partides, però jo et volia preguntar, ara que el David parlava o que comentava aquesta qüestió formal, crec que la crítica del Pots Puigdevall, no sé si ha sortit avui un dia d'aquests, no sé si l'has llegida.
No.
Esplèndida, vull dir, molt celebratòria. Però ell observava la qüestió de l'humor que estava comentant, però també la capacitat que demostres en aquests nou contes d'anar a trobar formes i estructuracions de contes allà on no les trobaries, on no les aniries a buscar. Començant pel primer conte, que a mi em sembla esplèndid, que és un dramatis personae, no? Bueno, tots els personatges que formen part d'una història els vas llistant per nom, i una mica qui són i quin paper juguen, i amb aquest simple dispositiu acabes muntant tot un conte, no? O amb el qüestió del documental...
Tot un conte, diguem-ne, de la donació d'òrgans...
Exacte, el cronenbergià, no?
Sí, això mateix, que és...
Dels regeneratius...
D'una truculència notable.
I els regeneratius viscerals, i que, bueno, un senyor, bàsicament, que se li regenera tot el que li tallen, i jo diuen, perfecte, tu, perquè, escolta, aquest ha perdut un dit, aquest ha perdut un ull, doncs anem tallant, no? New Flesh, molt cronenbergià, i també un final molt angoixant, que no desvetllarem. Però sí que et volia preguntar justament per aquesta recerca de formes en les que tu pots encabir un conte. Tu això com...
Bé, era el repte, era el repte de fer el llibre, aquest llibre. O sigui, jo tenia aquest conte, precisament, del mateix personatge, que ja l'havia fet, i tenia també el de les postíbuls, que també l'havia publicat, en el llibre de porno, de Males Herbes, amb el Borja també com a escriptor, col·laborador, i vaig pensar, bé, per què no... I els dos contes, diguem que juguen amb formats una mica inusuals. Aleshores pensava, no, per què no fer un llibre amb dues condicions, que hi hagués distopia, tot fos distopies, i que tots els contes juguessin amb aquests aspectes formals, diguem inhabituals per la narració d'un conte, no? I encabir, doncs, aquesta narració dintre d'aquestes novetats formals, que a vegades no són novetats, perquè històries escrites a partir d'un arxiu, doncs ja s'han fet moltes vegades. Però vaja, aquest era el doble repte que vaig proposar-me quan vaig fer el llibre. When the day is dawning on a Texas Sunday morning, how I long to be there with Marie who's waiting for me there. Som i seguim a Ciutat Maragda amb en Jordi Masó. Jo això ja no ho veuré. Males Herbes, els contes, els nous contes i els nou contes del seu últim llibre, amb aquesta frase que podria precisament pronunciar algun avi, no?, segons el lloc comú habitual. Sí, és una frase
com
típica,
és, exacte,
no?
És com el tot sí, això sí. En camps, jo això ja no ho veuré, fill meu, bla, bla, bla. En Borja Gunyara feia referència, efectivament, a una de les virtuts i una de les característiques que fan diferent aquest llibre, i especial i singular, i també, per descomptat, molt interessant de llegir, que és la qüestió formal, no? Parlàvem d'aquesta presentació de personatges, que és el primer conte en aquest format. Hi ha també una fe especial que es declina en forma d'agraïments en l'últim dels contes, que efectivament són, no?, la convenció dels agraïments, el guió documental Els avis ja l'hem comentat abans, aquest els posts d'una xarxa, no? amb tots els tics a les xarxes, que realment estàs llegint aquest llibre, els lifers, no? Hola, sí, lifers! Sí, sí. I dius, és que totes les cretinades, que és veritat...
Però aquest conte clarament és un conte d'anúncia. O sigui, que si jo sempre mai explico, vull dir, no m'agrada, si faig denúncia me'n vaig a la policia a denunciar alguna cosa, no utilitzo la literatura per fer-ho, però en aquest cas sí que vull denunciar la gent que explica totes les seves minimitats, exacte, de la seva vida a les xarxes, no? Vull dir que ja està ple de gent que conec, inclús amics meus, que fan un oferrat i li fan la foto, perquè no importa l'oferrat que acabes de fer.
Sí,
tenen... Oh, però és important en la vida d'un lifer. No, però m'agrada molt que ho converteixi. Això també és una cosa, entrada paral·lela, que els conceptes que inventes, també és un gest molt característic de la ficció especulativa, els regeneratius, no?, els lifers, trobo que estan molt ben trobats en aquest sentit, de ja som els que bolquem una vida, els consumidors de vides, no? Jo crec que també una de les troballes del llibre té molt a veure amb aquests conceptes que, sense entrar, com deies, no?, en el tecnicisme ni tan sols en la bravata filosòfica, aconsegueixes condensar molt bé tot un espai de la realitat en la qual ja estem i que només pot fer que tornar-se més extrema, no?
No, en aquest conte m'agradava això, inventar-me paraules que potser d'aquí uns anys es faran servir, no? Perquè és típic, no?, aquests préstecs lingüístics o aquestes còpies de la llengua dominant, que seria l'anglès, no? Aleshores, transformar... O sigui, que ja com si s'haguessin acceptat pel diccionari nostre, doncs...
Home, hi ha un giny, que és l'Squeeze and Go, per fer sucs, no? Perfectes. És la perfecció del suc, que jo el veig com una... Vaja, jo podria... Jo, si fos tu el registraria com a marca, sí, perquè li veig un futur comercial claríssim. Squeeze and Go, no? Vull dir...
Que també és una altra cosa que molt característica d'aquesta mena de bolcat de la vida, no?, en xarxes, no? Que és que la vida es transforma. Llavors es retalla, llavors té aquesta mena d'addicció molt ben trobada de l'anunci constant, de l'entusiasme constant, no? perquè tu estàs venent alguna mena de promesa o estan venent alguna mena de promesa contingut de la vida, vull dir que no és només l'ou ferrat sinó el benestar associat a l'ou ferrat, l'estètica de l'ou ferrat,
sí. No? És la imatge que dones als altres a tu, no? Que sempre és de triomf, inclús en el cas del conte, doncs, quan les coses van malament tampoc també es resigna no? al fracàs, sinó que treu, busca la part positiva, no?
I aquí un moment d'un personatge, hosti, aquest el vaig marcar perquè és que és una compilació de moltes coses aquestes, no? Diu, el lavabo mentre minuculo fanmate, estic temptat de canviar el brain chip a un mode més amable, el d'emprenedor dinàmic, posem per cas. No siguis covard, em dic, vull arribar fins al final. El lamb vindaloo em garanteix una tarda d'eructes deliciosament especiats, all, gingebre, comí, coriandre, cardamom, el record d'un tiberi memorable, no? Tornem-hi.
Sóc un aficionat a menjar indi, eh?
Ah, sí, ja es nota.
Es traspua.
Es nota. Sí. No cal inocular-se fan-made en aquest cas. Però és veritat, tornem-hi, de com la caricatura hi ha moments, o al revés, de com la realitat a vegades hi ha moments que supera la caricatura, no? Perquè qualsevol persona que hagi perdut, i la paraula és perdre, més de 5 o 10 minuts en segons quines xarxes, veu que tot el metallenguatge de la cretino aquesta hi és en proporcions preocupants i apocalíptiques, no?
Sí, segurament no és gens exagerat aquest conte.
No. Has estat allà una estona navegant abans d'escriure'l, o simplement, o era també el divertiment lingüístic.
I soc poc a les xarxes, la veritat és que no hi manego gaire. No em vaig haver d'inspirar, el conec els procediments i totes les paraules que es fan servir i que es coneix. Bé, entre els que practiquen l'esport, doncs parlen entre ells. No? Vull dir que sí, era un conte fàcil d'escriure en aquest sentit. Després la gràcia de buscar paraules que quedessin bé, tot i que eren angleses, passades al català. No?
I a tota la qüestió formal que ara parlem, em preguntar, clar, has fet una cosa que no és la més fàcil, però des del punt de vista creatiu, tu ho deies, també és la més divertida, de posar-te, no?, imposicions olipianes, de dir, no, he de fer que cada conte tingui una forma i una estructura no convencional, no? Uh-huh. Des d'aquest punt de vista, quin després el repte de dir, ostres, faré un conte a partir de l'estructura dels agraïments, faré un... I un cop t'hi poses, dius, maleït els ossos,
perquè m'hi he posat amb això,
no?
El d'agraïments concretament em va costar, perquè volia fer un conte en final. Volia fer, cosa encara pitjor, o sigui, més difícil, que era un conte en forma d'índex. Sí, hi hagués un índex amb tots els títols i que hi hagués una història. Home, això es podia fer, però que hi hagués una història no em vaig sortir. Fàcil. Ho deixo aquí perquè algun altre postmodern s'animi.
Recullo el...
Sí. No? Aleshores, el d'agraïments vaig dir, no acabarem l'índex, però posarem els agraïments. I vaig començar, i clar, el difícil va ser trobar un argument que em manés bé. I vaig començar amunt, no em vaig sortir, vaig tirar enrere i finalment vaig trobar aquest camí que era, doncs, això, una mena de secta, no?
Sí. Molt, també, no? Una cosa molt finissecular i molt lligada a l'atmosfera del conte o d'aquest futur, ja dic, jo crec que més apocalíptic o preapocalíptic, perquè hi ha un altre conte, que són 99, aquest, les dic bé, visions d'un apocalipsi, que juga amb un altre lloc comú d'una convenció del gènere, que és l'asteroide que està a punt d'impactar contra la Terra, no? I doncs, segons molts personatges i moltes visions i moltes veus. Vull dir que l'apocalipsi encara no ha arribat, no?, en aquest punt.
Clar, a mi m'avorreixen molt els llibres post-apocalíptics. Aquests no m'interessen, la supervivència, allò que els hi costa tant de...
Last of Us...
Sí, exacte. M'avorreixen les sèries, sí. Això... Sí. Però, en canvi, l'apocalipsi en si sí que em sembla interessant. I el moment, no?, que es produeix el moment fatal, m'interessava per explicar que cada persona al món estarà fent una cosa diferent, no? I aquí sí que vaig patir, també, perquè vaig posar primer el títol abans que pensar-m'ho bé, i vaig dir 99, és perfecte, 99 visions d'apocalipsi, no? I clar, després, quan portava ja 57, vaig dir, hòstia, ara què vaig fer, no?
Tenia un esclavatge, no?
Un mapa mundi, ja anava mirant països, a veure, on anem ara? Combinant, perquè a més vaig escriure bastant per ordre tal com estan, no? Me'n vaig una mica a Àsia, una mica a Estats Units, ara una mica a Àfrica, i era complicat, sí, buscar... Però vaja, sembla que també va ser molt divertit, d'altra banda, perquè no deixen de ser mini microrelats, no, en el fons?
Clar, exacte. No, és una imposició que té la seva dificultat, però que a la vegada, com que és un moment tan crític, no?, i tan climàtic, és com aquella pel·li que també està llegida des de la ironia i des de l'humor, i per això té interès, que va estrenar fa 4 o 5 anys hi ha Leo DiCaprio per allà, on també hi ha un l'anunci d'un asteroide que està a punt d'impactar contra la Terra i com reaccionen. Ell és un científic, no? Sí, i l'heu vist o no l'heu vist? Allà dalt o alguna cosa, sí, no recordo.
Mira arriba.
Sí, alguna cosa d'aquesta. Sí. Bé, és això, és un moment de, sí. No? Que, per descomptat, allà hi ha una tensió narrativa perquè hi ha uns personatges on els passen, o que els passen moltes coses per dins.
No? El repte també era que no fos dramàtic. És a dir, que tot i que és la fi del món, saps? Dir, la gent... hi ha alguns que ho sabien, diríem, però no volia allò drames i tragèdies i corredisses, sinó que, bueno, que hi hagués una pàtina d'humor molt, molt, molt fina, però que hi fos, no? I evitar la truculència, no? Tot i que estem parlant de la fi del món, o sigui que no és poca cosa.
I amb això que ara comentava del joc, hi ha un parell de coses que també volia comentar. Una d'elles és la frase. Jo això ja no ho veuré, és una frase que apareix en cada conte, sí. Dita d'una manera o una altra, un context o un altre. I jo et volia preguntar, una mica seguint el fil del que deia el David, fins a quin punt diguem-ne, que ja ho has explicat, però fins a quin punt és tota aquesta mena de regles del joc el que són el punt de partida de moltes de les històries, o si tu parteixes de certes històries llavors vas a buscar el joc que et ve de gust de jugar, o si vas fent una mica de tot, però pensava que aquí hi ha una qüestió molt interessant més de fons d'això, que és al final una de les reivindicacions més importants d'ara, que és la dimensió formal i la dimensió artifici de l'escriptura. Perquè, clar, jo llegint-te deia, hòstia, que refrescant que aquí jo no estigui llegint, això li va passar a en Jordi, no? I aquí hi ha en Jordi, encara que t'agradi el menjar. I em diu que la vida i la personalitat...
Acabes posant coses...
Òbviament, és inevitable.
Sí, clar.
Però sí que em semblava que una de les coses que m'agrada molt de llegir-te tot el que fas és que és un lloc en el qual la literatura segueix sent un artifici, no? Uh-huh. Més que no, diguem-ne, aquesta mena de... que és un altre artifici, que és el fet de fer desaparèixer l'escriptura com si fos... No? El llibre fos una emanació d'una consciència, d'una experiència, d'un cos, no? I per això et preguntava justament amb aquesta mena de reptes i aquests que són els que hem vist. No sé si en algun més...
Bueno, la regla que sortís el nom... Realment el títol original del llibre no era aquest. O sigui, era un altre. No em convencia a mi i els editors...
Es pot compartir?
Està posat a la contraportada. Vaig permetre'm incloure'l. Fixa't si és dolent el títol, que ni me'n recordo.
Que no el veiem, no?
Artefactes distòpics, això. Artefactes distòpics.
Bueno, aviam, artefactes ho són i distòpics també. No és dolent, és descriptiu, Jordi.
Però
està bé que no sigui prostíbuls del futur, també.
Exacte.
Aleshores, el títol era aquest, i de fet jo anava escrivint pensant, vaig a escriure un artefacte distòpic, vinga, m'hi poso. Però és cert, els editors m'han dit, el títol no ens acaba de convèncer, i vaig pensar, mira, a mi tampoc, la veritat. Sí, exacte. I era massa del nicho de la ciència-ficció, no?
Sí.
I aleshores em va ocórrer aquesta altra cosa, aquesta frase que es diu sovint, no? I va ser quan vaig incloure la frase dintre de cada un dels contes.
Clar,
o sigui que va ser a posteriori que vaig afegir la frase, que vaig pensar, bueno, no costarà de col·locar. I, de fet, més o menys, no em va costar gaire.
Però clar, una altra no, jugada olimpiana. Ara m'ho faré més complicat encara. Hauré de colar una frase... Que la ironia també del títol és que moltes d'aquestes coses sí que les veurem, diguem-ne, perquè són...
O que ja les estem veient.
O que les estem veient, transformades...
Sí.
No?
Pot ser.
Emmascarades... o el que sigui. Ara m'he fixat a la contracoberta, efectivament, també hi ha un títol, una referència a una altra sèrie que ha jugat molt això, que és Charlie Brooker, no? És a dir, Black Mirror. És veritat que algunes històries Black Mirroregen. El que passa és que Black Mirror, pel meu gust, juga en una lliga de la solemnitat o d'un plantejament molt més seriós, de dir, ei, això és terrible que ens està passant i mira el que ens pot passar.
Li falta aquest humor que costava, no?
És molt seriós. Sí, m'agraden alguns capítols més que altres, però sí, faltava sempre una mica... I alguns sí que recordo que teníem una mica d'humor i era refrescant i s'agraïa. Però sí, això va ser una idea de les editors, per vendre una mica el llibre. Black Mirror sembla que pot ser que
em sembla referència. Està molt bé, sí.
Home, és una molt bona referència. Crec que Brooker és un gran... imaginador, no?, d'aquests llocs. I, a més, aconseguia una cosa que tu també aconsegueixes, és a dir, que aquí el to més humorístic pot variar, però, en realitat, la lectura, no sé si t'ha passat, David, o no sé si esteu d'acord, però és una lectura angoixant, és a dir, tu rius, crec que em puja avall i això de no deixes de somriure durant tota la lectura, cert, però és aquell somriure una mica dolorós i una mica angoniós, de dir, sí, estic rient, però una mica com el Calvin i Hobbes tenia una vinyeta d'això, no?, de... Estic rient, però per què estic rient? I si em poso a pensar per què estic rient, m'adono que és molt sinistre tot plegat, no?
Sí.
I crec que aquesta basculació és molt interessant, i aquí sí que connecta amb aquesta sensibilitat Black Mirroresca, de que, malgrat allà van tirant més per la part horror i solemnitat i profunditat, uh-huh, diguem-ne, conscient. Uh-huh. Crec que aquí, que sigui, ho dic pels que no heu llegit el llibre i que el llegireu, aquest humor no ho fa més, per dir-ho així, superficial o lleuger. No va per aquí. Uh-huh. És una manera, justament, jo crec, d'intensificar el malestar que generen moltes d'aquestes històries. Abans rèiem dels avis i l'adopció dels avis, uh-huh, però jo, com a mesura que vas llegint, no desvetllarem res. Però sí que a mi em resulta gairebé tots els contes, una sensació bastant... Uh-huh. D'aquesta angoixa fenomenal de dir, estem tocant alguna cosa que és veritat. És a dir, que no és un pur... Abans parlàvem d'artifici, no?, de joc. Sí, però és la manera de tocar alguna cosa del cor de la veritat.
És que a vegades l'humor no agrada, no? Sempre està bastant... Ens agrada riure, però sembla que humor sempre ha de ser una cosa superficial, no? I bé, doncs
I no
ho és. Clar, potser a mi el conte que menys em convencia quan vaig fer el recull va ser el de les Nadales, el de les tampes nadalenques, precisament perquè faltava humor, no? Mm-hmm. Perquè era molt sòrdid i la història mateixa inclús em tocava una mica, no? I dic, ostres, no sé si... saps? Però bueno, em sembla que ho vaig escriure de manera molt freda, que això també és no entrar en el drama, sinó mirar-lo des de fora, i em sembla que gràcies a això i un gir final que no acaba de ser un gir, vaig quedar satisfet del conte. Però vaig tenir moments de dir que això, potser aquest conte no...
Clar, alguns dels contes, clar, això també t'ho volia preguntar, alguns dels contes ja els havies fet en altres contextos i l'has acabat completant des d'aquests...
Sí, el primer, Dramites Personals, havia publicat a Friccions, la revista, i després el conte Postporno, també, eren els dos que tenia publicat.
D'acord.
I el de Nadal va ser un encàrrec de paper de vidre, de la... conte de Nadal, i com que estava immers en el redacció del llibre, vaig pensar, faràs un conte de Nadal que tingui... perquè em van demanar un conte de Nadal. I vaig pensar, faràs un conte de Nadal que tingui un element distòpic i una forma una mica peculiar, no? Que és, novament, doncs, les dues condicions que tenia el llibre.
I seguim amb el Jordi Masó amb aquests contes. Ara parlàvem justament d'un Nadal que no trobareu a Disney, però que en canvi juga amb tot de... No et pica l'atmosfera i el... Però que juga... Clar, és que toques fibres aquí, i unes quantes, i no t'hi poses per poc. Estem parlant de canelons, aneules, etions i de galls d'indis. Cadascú té... És un paisatge sentimental molt singular, molt nostrat, no? I per això la sordidesa, la paraula que has dit a tu, diguem-ne, és un element transgressor, fins i tot.
Sí, jo sóc un bon escriptor de contes de Nadal. No sé si m'ho puc dir.
Si això fos un diari, potser seria candidat a titular, aquesta frase.
Sí, perquè ara ja no, però fa anys, cada any, escrivia un microrelat nadalenc. Jo publicava un blog que tenia, que es deia... Bueno, encara es diu, però no està en actiu, però està penjat, que és La Bona Confitura, i aleshores penjava aquests microrelats per Nadal, no? Fins que se'm van acabar les idees i aleshores vaig deixar de fer. Per tant, quan em van encarregar el conte de Nadal, vaig tenir un problema i dic, hosti, si ja ho he explicat tot, el que he de dir del Nadal ja ho he dit, no? I aleshores vaig llançar la casa per la finestra i tots aquests elements que acabes de mencionar, doncs els vaig treballar en una història futurista, no?
Sí, sí.
I de fet, ja puc anunciar que el desembre a les Herbes em publicarà un recull de contes nadalencs.
Oh, boníssim, home.
Per això deia que sóc un expert del tema.
Veus, serà...
Estàs esgotant
serà
les possibilitats.
Serà un llibret molt petit, aquests que fan de tant en tant, que són... petitets,
sí.
I si hi ha un recull, serà un recull de... Mai correlats, hi ha algun conte una mica més llarg, però no.
Però benvingut a la tribu dels narradors d'un Nadal diferent, perquè és una de les etapes també en la literatura més tupificades, més convencionals, no? A vegades que hem fet especials de Nadal. Costa trobar això, mirades diferents sobre una època que tot arreu és tan semblant, no? I allà del bonisme trampós de Dickens, trampós vull dir que no és tan bon ni tan dolent, no és tan manicaïsta, és un gran escriptor, i de tants altres epígons, diguem-ne, no? Però, però vull dir que realment és una etapa, jo no sé si m'hi atreviria, des del punt de vista de...
Bueno, jo el que veig és que la literatura s'alimenta molt d'aquests llocs convencionalitzats o altament ritualitzats, és a dir, el mateix que parlàveu abans del gènere, de les convencions del gènere, que també hi ha una sèrie de convencions socials, llavors anar a tocar alguna cosa dels llocs on tots sabem com ens hem de comportar. què hem de menjar, en quin ordre, què hem de saludar, qui li hem de fer els petons, que si el tiet o la tieta, l'avi o l'àvia, no? Clar, al final és una sensació molt estranya d'ara em passaré uns quantes hores o dies sabent exactament el que passarà, no? Jo crec que aquí entrar-hi des del joc imaginatiu és molt temptador, malgrat el que dius, David, que s'ha fet molt, no? Al final no deixa de ser una convenció i per tant no deixa d'invitar la transgressió, no?
És un estímul, de fet, és un estímul tenir aquestes normes, no? Un conte Nadal té aquests elements i l'ha de tenir, no? Sembla que Stravinsky era el que deia que quan més normes s'autoimposava, més lliure se sentia, no? Si podia escriure música sobre sense cap rellei, aleshores estava molt aturat, però quan s'autoimposava unes normes, aleshores ell li sortia la música, no? I aquí és el mateix, no? Hi ha una sèrie d'elements que han de sortir en un conte de Nadal i aleshores has de veure la manera de que sortir-te'n, no? És un repte.
Sí. O llegir la tradició, em recordo aquells... No sé si em va fer... Em va publicar tres, però no sé si em va fer més en Quim Unzó, sobre el Nadal en té un, sobre la noia dels llumins, no? Que una mica, com tu fas de filigrana, no? Llegeix des de la convenció del conte conegut per tothom i diu, oh, la noia dels llumins està cansada de repetir, de morir-se cada any de fred i de pelar-se fred al carrer i tal. És a dir, soc molt conscient de que això ha passat moltes vegades i com fa un gir perquè això canvi des de la mateixa ficció, no? Vull dir que realment, com tu dius, és llaminera fins i tot com a idea d'entrar en el ritual de Nadal. Hem citat abans un conte que en aquest cas està, deies, publicat abans en un altre, en un recull de males herbes, també una guia fictícia de prostíbuls, ambientat en llocs plausibles, suposo que també per prevenció vas canviar els tits, no ho sé, no? Sant Fos de Viladevall, que m'ho invento, però en tot cas geografies conegudes i músiques habituals, però que ningú s'ho prengui malament, perquè estem parlant d'aquest gènere tan interessant que és el postporno, no? Whatever it means.
Sí, jo encara tampoc ho sé ben bé, vull dir que a mi em van demanar un conte postporno i vaig buscar a Wikipedia, que m'explicava la IA, a veure què era ben bé això. Em van donar una sèrie d'escriptors que ho feien i vaig llegir una mica i vaig agafar una mica la idea, però no em facis explicar què és postporno. En tot cas, va ser un conte... Clar, quan tu fas un llibre, l'has de llegir tantes vegades quan es publica, perquè correccions, etc. I vaig odiar cada un dels contes, excepte aquest. Aquest encara el llegia i em fotia un fart de riure jo sol, no? Aleshores, alguna cosa tindrà. O jo, que soc molt malalt.
No, perquè, clar, una de les coses òbvies, i si, no? si heu llegit i veieu el to dels altres contes, tampoc és imprevisible. En aquest conte, una de les coses òbvies és que és la cosa més antilibido que existeixi. Vull dir que aquí no, ningú entri en aquest conte buscant cap tipus d'estímul, en fi, sensorial, no? O en tot cas sí, però que tenen més a veure això amb l'humor, amb la d'allò que no pas amb l'etiqueta postporno.
Jo crec que inicies un gènere que és un subgènere, que és el d'invenció o imaginació de noms de prostíbuls, que em sap absolutament meravellós. Jo el Malindro el trobo meravellós. I després que instituïs un el passatge alcaldessa Colau Índio, baixos, és tremendo.
El dia de demà.
És molt divertit, justament. Jo crec que diguem-ne, a banda de tot l'imaginari prostibular i de tot el joc i el bé que tu has passat, que es nota, amb tots els contes, no només amb aquest, crec que hi ha una cosa molt interessant de com representar, que és el que trobo que és el més interessant en la literatura, diguem-ne, que tracta el tema del sexe, que és com representar el sexe sense o desprenent-lo d'aquest objectiu d'erotitzar el lector, no? O d'excitar-lo. Trobo que això és un tipus de literatura i que la literatura més interessant és justament la que va buscar en el sexe una cosa molt diferent, no? I crec que aquí te'n surts meravellosament i que precisament per això és crec, postpornogràfic, no? No sé si és per això, però sí que hi havia una qüestió de dir, una mica amb el que deies, l'advertència als lectors i als navegants, no trobareu aquí un conte de que bé m'ho passarem això, no? T'ho passaràs bé d'una altra manera i justament per portar un terreny molt masó, que no sé si, això podem parlar ara, però no sé si tu, al llarg de tots aquests llibres que has anat fent, ja identifiques aquest territori, ja te'l coneixes, i pots dir, sí, hi ha un territori Jordi Masó.
Clar, és que ja... Clar, és inevitable repetir-se, si refereixes a això, perquè sí, no.
No per repetir-te, sinó per dir, hi ha un món de sensibilitat i de joc.
No
de repetir-se.
Ja sé que intento fer coses sempre diferents, però al final acabo sent jo, com qualsevol escriptor acaba sent ell mateix, és inevitable, no? Hi ha un ADN de l'escriptor, no? I potser per això intento experimentar amb altres formes formals, però clar, la manera d'explicar les coses, les frases... Tot i que en aquest llibre penso que he fet coses diferents, com per exemple escriure malament les frases del documental intocurat, imitar la parla, però no és el
més típic, repeticions,
en dubtes, vacil·lacions, però el meu estil sí és depurar la frase molt, treballar-la, i al final hi arriba un moment que ja m'encanso de mi mateix, i hòstia, aquesta frase de tants adjectius fora, no? I bé, perquè no... Per això que deia, sí, em sembla que és inevitable que un acabi sent el que és, per molt que busqui maneres de fer coses una mica, diversificar-se una mica, no?
Em fas pensar una mica, que crec que una vegada que em coincidim parlàvem dels contes de Barthelmy, de Donald Barthelmy, que una mica m'hi fas pensar justament en aquesta unitat en la diferència. És a dir, allò de dir, ostres, una de les coses que el caracteritza, i que caracteritza no només els 60 contes, sinó tots els seus contes, és justament aquest esforç per anar buscant possibilitats del conte, en què molt poques vegades a Barthelmy trobes dos contes semblants.
A mi això m'estimula molt. No sé si és un escriptor... És un escriptor que m'interessa més que agradar-me. O sigui que no... Alguns contes m'agraden molt, eh? Però altres no, però m'interessen. I també passa el mateix amb la Lydia Davis, que és una altra d'aquestes escriptores que busca maneres d'explicar diferents i que pot fer un conte de qualsevol tonteria, no? I amb to molt sec i molt... Però alhora molt divertit i molt graciós, no? Aquests escriptors m'obren portes. També sorrentinos, d'aquests escriptors, que dic, ostres, això es pot fer, no?
Avui crec que Sorrentino, eh? Alguna editorial que ens estigui escoltant.
A veure.
Bueno, si Malherbes també, escolta'm, aquí ja... Endavant. Jo estava també fascinat amb aquesta idea dels noms dels prostíbuls, perquè al marge de l'Eros Palace n'he vist un abans sobre Nymphas Lounge, que serà també... Nymphas Lounge pot ser un lloc per anar, no?, a prendre avui a una rooftop, Bueno, estem en aquest llenguatge.
I tant.
No sé si en aquest era especialista en menors d'edat, crec.
Sí, bueno, és que clar, no...
La
correcció política, Jordi, no t'interessa gaire quan fas literatura, cosa que està bé.
Ostres,
perquè...
no, i sense literatura tampoc m'interessa, no?
Sí, no, està bé. Estem en un horari protegit, però no passa res. No, ja sé què volia dir. També em recorda, i alguns d'aquests contes, hi ha una, tornant una mica al que dèiem a l'inici, a les idees de les distopies més solemnes, o més les clàssiques, no? El llaç amiàtic, les que coneixem d'Orwell, de Huxley, de Bradbury, no? Distopies totalitàries, on l'humor difícilment hi és present, al contrari, hi ha una angoixa permanent, el que descriu és un món opressiu, uns règims de control enormes, on, per descomptat, la resistència i l'excepció són perseguides i castigades. I dins de tot això, un escriptor diu Will Ferguson va publicar, jo crec que fa més de 20 anys, una novel·la que no es volia distòpica, però que llegida amb els anys m'ho ha semblat, que es diu Happiness, no sé si us sona.
No.
És una història... En realitat, diguem-ne, estava plantejada com una mena de paròdia de totes aquestes teràpies de superació personal. Des del punt de vista d'un editor que de cop i volta descobreix un llibre d'autoajuda, no? Un manuscrit, que es diu El que vaig aprendre a la muntanya o alguna cosa d'aquestes, que realment funciona. No? Vull dir que els llibres d'autoajuda ja sabem que són el que són, però aquest funciona. Tant és així que quan es publica és un èxit tan bèstia que converteix el món en una pandèmia de felicitat. No? I el que aquí descobrim és que quan la gent comença a fer esport, a menjar manera saludable, a abandonar el tabac i tot això, de cop i volta el futur es torna gris i les persones també, malgrat aquesta pàtina de felicitat aparent, que això és profundament distòpic. No? Crec que hi ha un capítol de Black Mirror que també juga amb això, però des de la tecnologia, que les persones es puntuen les unes a les altres, no? I tothom ha de ser amb un somriure i estar content i així, perquè si no... Vull dir que dins d'aquest panorama, l'aparença de felicitat és el que... Bé, passa també amb Huxley, que caram, un món feliç, si recordeu, la droga és el soma, i és un món... La ironia del títol de Huxley és de les més meravelloses, no? Que ve de Shakespeare, l'original, però en tot cas és aquesta cosa de dir, doncs, no, si alguna cosa no està gairebé ni permesa ni autoritzada, és la felicitat lligada a la idea de llibertat, no? Des d'aquest punt de vista. Vull dir que suposo que són distopies on, per dir-ho així, la happiness no està etiquetada com a tal, no? Et sentiries més còmodes que no pas amb l'opressió clàssica, per dir-ho així, del gènere.
Sí, però l'opressió clàssica, per això m'ha inspirat
És fascinant com a lector, el que passa és que, torno a dir-ho, a mi em sembla que cada cop són més realistes, és a dir, o ja són... Hem arribat a un esglaó, hem fet la volta al cercle i ja està, s'ha trencat ja no corda la cremallera, ja no sé quantes metàfores podem gastar sobre això, el tap de l'ampolla, el que sigui, però ja està, hi ha un moment que el trumpisme és això, o està superant totes les expectatives distòpiques. Llavors, què es pot escriure després d'això, no? Es podria reprendre el dictum famós, no, d'aquell de es pot fer poesia després d'Auschwitz, no? Es pot fer després de Trump, es pot escriure distopies, vull dir,
pots fer broma, pots fer broma i fer burla i sàtira i això, sí.
Feies pensar en això, que hi ha una sensació molt estranya, que pensava molt en la literatura especulativa, i recordo un moment, no sé, devia ser que va a principis dels 2000, en què va entrar com tota aquesta idea de que ja som en el futur, però el futur no ha arribat, no?
Quin any dius, més o menys?
Vora, principis dels 2000, jo recordo aquella sensació de dir, hosti, segle XXI, els cotxes havien de volar, hi havia tot un imaginari del futur dels 70s i 80s, que parlaven de nosaltres, ja estem al 2026, imagina't, que ja és la segona part de 2001, o sigui, és una cosa irritant, no? I llavors la sensació és que ja som en el futur que imaginava tota aquesta colla, però el futur no ha arribat. I aquesta és una manera de mirar-ho, no? Hosti, no tenim les coses més cridaneres del futur, això, les tecnologies fàcils, els colors, no? Etc. Però, per altra banda, la sensació és que el futur ja ens ha de passar, però no el sabem veure. És a dir, el que dius de tu de Trump, en realitat estem, hi ha molt terreny distòpic i coses que ens havien anunciat com a distopies les tenim com a normalitats. Certes coses que li estan passant als sistemes democràtics o el control dels monopolis, de les comunicacions, etc etc, ja és aquí i no ho sabem veure. O sigui, la idea de que un Elon Musk es pogués comprar, a banda de totes les parafernàlies tecnològiques que fa, però es pugui comprar una xarxa com Twitter, manipular unes eleccions o influir en unes eleccions per posar un paio com Trump al govern... Això t'ho explicaven als anys 80 amb una mica ben vestit i deies, ui, 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 pobres els del segle XXI. Sí. No, és que ja hi som. Llavors, tinc una sensació de que en realitat ens movem entre dos dislocacions del futur. La sensació de que un cert futur no ha arribat i la incapacitat de veure el que sí que ha arribat. I crec que aquí al mig la ficció especulativa té un paper fonamental. Sigui com a entreteniment, com a diversió, com a crítica, el que vulgueu, però és una mica un de les poques, dels pocs llocs que està intentant fer la funció de dir-nos, ei, que això ja està aquí. És a dir, no ho sabem veure, però en realitat ja ens està passant. I crec que jo això ja no ho veuré. Em semblava molt irònic des d'aquest punt de vista. De, no, és que jo ja ho estic veient. Llavors, sembla que ho col·loquem en un futur quan en realitat ja està aquí. No? I trobo que part de la ficció especulativa pot contenir aquest error de pensar que té a veure amb el futur. No té a veure amb el futur. Té a veure amb un tom que ens permet veure alguna cosa de nosaltres i del nostre temps que no estem veient, no? Perdoneu l'explicació, però sí que em semblava que justament per mi em guia molt entre la bona ficció especulativa i la dolenta, o la menys interessant. I crec que en aquest sentit el teu llibre és de la bona, perquè t'ajuda a fer aquest tom per tornar al teu present, no per fugar-te cap a un futur i dir, bueno, encara no som allà, o no ha arribat, no? Sinó que sí que hi som, encara que vulguem dir que no ho veurem.
Bé, des de la faula també distòpica, i un dia en parlarem més calma perquè val la pena, ja no sé si heu llegit a Glyph d'Ali Smith,
no, però
la gran pregonera d'aquest Sant Jordi, sí. Doncs és un món de persones no verificables, no? Són dues criatures separades de la seva mare i és una... i després la troballa etimològica i equina de la idea, la noció de Glyph i tot això ho juga. Potser recorda més a les clàssiques, en el sentit del to aquest d'Orwellià o el que sigui, però està molt ben parit. És a dir, quan hi ha persones intel·ligents que estan fent, no?, aproximant-se a aquest gènere, novament, és perquè també necessitem explicar coses del món que ens envolta i que ens amenaça, segurament, no? Vull dir que, vaja, no sé si després d'això, Jordi, tornaràs a no sé quins mons, perquè n'has explorat molts, i que, clar, que no...
No, intentaré fer alguna cosa diferent, completament. De fet, ja estic fent una cosa diferent, per tant, no allunyar-me de la ciència-ficció. De fet, la ciència-ficció, aquest llibre també era una mica homenatge a les lectures de l'adolescència. Jo vaig ser un fan de la ciència-ficció amb 15-16 anys.
Especulativa de tota mena?
Bradbury, Asimov, Clark, Dick, sobretot, sí, clar. Que és evident, no?, perquè el segon conte és una mena de còpia de Blade Runner.
Homenatge. No diem còpia en aquest programa.
Plagi. No, que sí. Aleshores, era una mica aquesta literatura que em va apassionar tant, que després vaig abandonar una mica per altres gustos, no?, i que de tant en tant torno, però molt, molt poquet, doncs m'agradava, a part, estant a Males Herbes, que és una editorial que promou les literatures especulatives, sense ficció, etc. Doncs era el lloc ideal per fer el meu petit homenatge a aquestes literatures tan apassionants, no? She calls out to the man on the street, "Sir, can you help me? It's cold and I've nowhere to sleep. Is there some way you can tell me?" També la noció de paradís està agafada amb tota la ironia en aquesta sèrie de Hulu, que recomano molt, també... apocalíptica, post-apocalíptica o distòpica, es diu Paradise, no sé si la coneixeu. No la conec.
Ben interessant. Dues temporades i ja estan en preproducció d'una tercera. i vènxula. Disney. Jo això ja no ho veuré, nosaltres sí, i a més els podem llegir aquests nou contes d'en Jordi Masó amb les herbes, on tenim un... no sé quin present tenim, i però si el futur s'assembla això una mica, tant de bo, perquè com a mínim ens fa somriure amb intel·ligència literària i amb moltes picades d'ullet, amb moltes lectures, no únicament teves d'adolescència, sinó que hem compartit tots, no?, d'un gènere molt estimat, jo deia, també potser massa avui en dia present, malgrat que ens pesi, i però que en tot cas quan estan, i sobretot formalment amb aquesta ganes de jugar, que ningú no s'assalti la presentació de personatges perquè és un conte en ell mateix, que ningú no s'assalti els agraïments perquè és un altre conte, és a dir, aquí no ens saltem res sinó que en gaudim. Gràcies Jordi per tot plegat i fins la propera. Llegirem per Nadal també.
Moltes gràcies. Sí,
no, que això és el primer anunci, l'altre, el Nadal ja hem estat, agraïm també l'anunci. Que vagi molt bé, fins aviat.
Moltes gràcies.
Borja Bagunyà, fins la propera. Núria Ventura, Rosa Silué i Pau Radais. Adéu-siau.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.